Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Parlàvem ahir en la tertúlia esportiva d'aquest programa del que ha estat una de les notícies de l'estiu, de l'any. El cas Rubiales, i és que gairebé un mes després ja s'ha dit de tot, s'ha opinat de tot i s'ha especulat sobre tot. També sobre la víctima, com és habitual en aquests casos, que si Jennifer Hermoso no s'ho va prendre tan malament, que si l'actitud posterior de la jugadora no va ser l'adequada, que si els riures amb les altres jugadores... El cas és que Hermoso ja ha presentat denúncia contra uns fets on, com a mínim, hi va participar l'abús de poder. Una denúncia com a pas previ perquè la Fiscalia porti a l'Audiència Nacional una querella contra el president de la Federació Espanyola de Futbol, ara suspès per una FIFA que s'ha mullat a mitges, i uns estaments de l'esport espanyol que, mira, quan no aplaudeix, anar tirant i tal dia que farà un any. I més enllà del futbol, que també s'ha posat sobre la taula aquella bandera que una gran majoria enarbolem, la del només sí és sí, deixant clar que el consentiment forma part implícita de qualsevol gest o provocació o celebració. Només faltaria. Potser en el món de l'esport tot quedava maquillat sota l'aparença de l'eufòria, però l'esport també ha de viure en un segle XXI que entengui que ni pot permetre gestos com els de Rubiales ni pot mirar cap a un altre costat. Són les 8 i un minut, això és la caravana, i qui pujarà un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui analitzarem l'actualitat amb el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco. També parlarem dels nous casos de Covid amb el doctor Robert Guerri, cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. La periodista Ruth Caral encetarà aquesta temporada una secció que ens portarà històries de superació. Un dia en el que, a més, parlarem de calor, tempestes i també canvi climàtic amb la catedràtica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, la doctora Carme Llasat, i tornarem a descobrir on són les dones, aquest cop per parlar de dones i transport públic. I també obrirem la nostra particular food truck amb el cuiner guanyador de la 9a edició de Masterchef, Arnau París, que ens ensenyarà a fer gelats casolans. A la darrera hora de programa, el desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius en ENTI i creador de contingut a Twitch i YouTube, Rafa Laguna, ens proposarà alguns videojocs per gaudir del cap de setmana.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. I a aquesta hora, quan passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia.
El català, juntament amb l'euskera i el gallec, s'estrenarà al Congrés dels Diputats pel ple d'investidura de Feijó. PSOE, Sumar, Esquerra, EH, Bildu i PNB han aprovat una reforma del reglament de la cambra per poder fer servir les llengües cooficials.
Per això, la cambra aprovarà la setmana vinent la contractació d'urgència de traductors perquè els diputats puguin usar aquestes llengües. Núñez Feijó no hi està d'acord. Recordem, però, Joan, que ell és gallec.
I Jennifer Hermoso, ara us ho dèiem, ha denunciat davant la Fiscalia a Luis Rubiales per agressió sexual. La futbolista de la selecció espanyola va declarar aquest dimarts a la Fiscalia General de l'Estat pel petó que li va fer el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol en la celebració del Mundial.
Ara la Fiscalia de l'Audiència Nacional té previst presentar una querella el més aviat possible, tot plegat el mateix dia que s'ha sabut que el Parlament Europeu debatrà el cas la setmana que ve.
I el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, visita oficialment Andorra avui i demà per presidir la Festa Nacional de la Mare de Déu de Meritxell. Serà tot just demà divendres, com cada 8 de setembre.
La celebració coincideix aquest any amb els 150 anys de la declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona d'Andorra. El número 2 del papa francès, que estarà acompanyat en els actes oficials també pel copríncep episcopal, l'arcabisbe Joan Enric Vives i pel cap de govern Xavier Espot, amb qui es reunirà formalment ja aquesta tarda.
I un altre nom propi un dia com avui, el de Maria Jiménez, cantant, bailadora i actriu, ha mort aquesta matinada als 73 anys.
Amb gairebé 50 anys de carrera musical, la cantant sevillana ha sumat 18 àlbums, a més d'actuacions en pel·lícules i sèries de televisió. Entre els seus reconeixements més importants hi ha la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts que l'any 2022 li va atorgar el Ministeri de Cultura.
I al bloc dels esports us explicarem que aquest cap de setmana no arrencarà la Lliga Femenina de Futbol. Ana Closa, bon dia.
Bon dia, i no arrencarà perquè es manté la vaga després que aquesta setmana s'hagin fet fins a 3 reunions entre sindicat de futbolistes i patronal. La d'ahir era l'última trobada que feien, va durar 10 hores i no van arribar res. Ribas.
I també sabrem els nominats de la pilota d'or.
Del Barça hi ha 8 nominats. Aitana Bonmatí és la màxima favorita endur-se en la categoria femenina.
A la cara B de l'actualitat, Núria, de què ens parlaràs avui?
De la famosíssima sèrie Cuéntame cómo pasó, que ahir, atenció, va acabar els seus rodatges després de 22 anys, 23 temporades i més de 400 episodis.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. 5 minuts que passen de les 8 del matí, anem a conèixer el temps i el trànsit. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient una mica fresquet cap a les comarques de l'interior, bastant fresca pel Pirineu, però molt suau i temperat a la costa. I avui les temperatures diurnes es mouran entre els 27 i els 31, 32 graus, les més altes cap a l'interior, cap a les Terres de l'Ebre, i la resta temperatures lleugerament per sota dels 30 graus. Per tant, doncs, més o menys com les d'ahir, o fins i tot una miqueta més baixes. Pel que fa a l'estat del cel, hem de dir que serà un dia bàsicament assolellat, però sempre amb la presència d'alguns núvols alts, que estones poden enterbolir una miqueta l'acció del sol, però que no han de donar precipitacions, amb una excepció, i és que a la tarda creixeran núvols cap a les comarques del Pirineu de Lleida, i allà de forma molt puntual sí que podria arribar a escapar-se alguna gota, però vaja, la probabilitat és ben baixa, però tinguem-la en compte. I de cara als propers dies, divendres i el cap de setmana, la mateixa tònica de temps, sol, tranquil·litat, temperatures màximes les més altes lleugerament per damunt dels 30, i pel que fa a les temperatures actuals, 21 graus a Tarragona, també a Barcelona, 18 graus a Lleida i 14 a Girona.
Gràcies, Jordi. També per saber quina és la situació a aquesta hora a les carreteres catalanes, anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. S'ha registrat un accident a la C32 en sentit nord entre Gavà i Viladecans, que ha fet tallar un carril i per ara genera 2 quilòmetres de retenció. Ara hi ha trams de 2 quilòmetres pel Llobregat, també tant a la B23 a Molins com a la 2 a Pallejà o Cornellà, sempre cap a Barcelona. I més pel Vallès, la C58 registra trams de més de 3 i 4 quilòmetres a Ripollet en sentit nord a la C58 i a la P7 també a Barberà del Vallès en els dos sentits. I a les rondes sí que van força plenes en alguns trams. La ronda de dalt afectada amb 6 quilòmetres des de Santa Coloma arribant al Nus i fins a la sortida de Vallcarca cap al Llobregat, i a la litoral són ben bé 7 quilòmetres més des del Nus del Besòs fins a la Barceloneta, també cap al sud. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
A qui li donem avui el bon dia?
Home, avui un molt bon dia, molt gran, a Abel Caballero. Us sona aquest nom?
Home,
sona, Trias?
Un dels grans que surt cada any Abel per televisió, Caballero. Totes les ràdios...
Efectivament, és l'alcalde de Vigo que ha sortit al pas de l'anunci de l'arbre il·luminat més alt d'Espanya que va prometre l'alcalde de Badalona. Recordem que recentment Xavier García Albiol llançava un envit a Gosselat, va dir que Badalona, el 17 de novembre, molt aviat, encendrà l'arbre de Nadal il·luminat més alt d'Espanya, amb 40 metres d'alçària, i a més va dir, allò com qui no vol, que aquest missatge li faria arribar a algú que és a l'altra punta d'Espanya,
s'ha picat, eh?
Abel Caballero, i alcalde de Vigo i de Mortensen. Segurament va sentir un xulet a les orelles en aquells moments, alcalde de Vigo, i no en va, l'alcalde Caballero és reconegut de cap a cap de la geografia espanyola per la seva intenció de convertir Vigo en la capital mundial del Nadal.
En Las Vegas, sense anar
més... Bueno, ara veurem que ell juga una lliga molt concreta, ja veuràs. Sense anar més lluny, per a les festes de l'any passat, la ciutat es va il·luminar amb 11 milions de LEDs.
Res, el que posem a casa.
11 milions de LEDs.
Sí, sí, sí.
Bé, total, que el missatge d'Albiol ja ha arribat i escolta, a tope. Abel Caballero s'ha despatxat amb el bo d'en Xavier i ha dit que aquest any Vigo trencarà tots els rècords amb grans sorpreses en la decoració i la il·luminació dels carrers. Caballero no n'ha volgut donar més detalls, ja que tot el que pugui dir ens ho copiaran, ha dit. Per tant, secreto máximo. Però la frase final, que és la que més m'agrada,
sí,
la llegiré amb accent gallec perquè m'entenda tot el món. Diu, Vigo només competeix contra Nova York. La resta són altres divisions. O sigui, ell juga la Lliga de Nova York.
Ell és Champions,
com
ja.
Els Yankees. Ell juga amb els Yankees de Nova York.
El Congrés estan buscant traductors, eh?
És, mira...
Ah, no, doncs, escolta...
Rafa, per si vols...
Parlem-lo així.
Passar-t'hi.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
No ho sé.
A Feijóo igual li fas un favor.
Sí, 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 perquè ell no. Li costa. Bueno, jo faré del gallec al català.
Val.
Directament.
Qui necessita les vitamines aquest matí?
Els Rolling Stones. Aquest és un avançament, cançó que es diu Angry, com els pardals.
Pot ser que les cançons dels Rolling Stones comencin a sonar totes iguals?
Bueno, però ja tenen aquest rotllo,
no?
De seguida saps que són els Rollings.
Sí, això és veritat.
Això ja està. Clar. La cosa és que després de 7 anys, el 20 d'octubre, veurà la llum el nou àlbum de la mítica banda i el primer amb cançons originals des de 2005. Això ho va oficialitzar els tres titulars del grup, els tres que queden, perquè recordem que un d'ells va passar a millor vida, o pitjor, segons com es miri, perquè, clar, la vida dels Rollings, avorrida, avorrida, no crec que hagi estat. Bé, els tres supervivents, Mick Jagger, Morritos Jagger, el lleig dels Calatrava, Keith Richards, Pirates del Caribe, i l'altre, del que ningú se'n recorda, però que s'anomena Ron Wood, Ron del Bueno. Jagger va afirmar, en un perfecte anglès, que l'àlbum sencer tindria un to enfadat. Angry. Són, com els pardals.
Jagger i Ron.
Imagina't. Imagina't el nivell. És que estaven assenyalats des del dia que van néixer. I és lògic perquè imagino que aquestes alçades de la seva vida han canviat el típic lema rocker. El teniu al cap, el lema rocker? No el reproduiré. El lema rocker, no sé què, no sé què, i rock and roll.
Sí, sí, sí.
Per un altre més de l'estil, a dormir a les 9, Sintron i rock and roll. Per tant, vitamines i Sintron per ells, molt bé.
Molt bé. Pots dir que els hi calen més vitamines? No n'han tingut prou tota la vida?
Jo diria que Mick Jagger...
Ara necessitem vitamina. Abans no prenien altres coses.
Mick Jagger us fa transfusions, alguna cosa estranya, un cop l'any, em sembla.
Els llavis.
No, el cos sencer.
Tot sencer.
Sí.
Que renova la sang.
No sé si és la sang o és alguna cosa d'oxigen. És una cosa molt rara. A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui?
Mira, té tota la pinta que els funcionaris de l'Estat tindran problemes amb el cotxe perquè tenen la negra, Joan. El titular és... Els funcionaris esperen cobrar una pagueta, m'encanta el concepte de pagueta, i que el seu salari pugi un 0,5% l'octubre per l'elevada inflació. T'explico. Clar, aquí hi ha una història. Varen quedar els funcionaris amb l'Estat. Tots els funcionaris amb tot l'Estat
van quedar...
Que els hi pujarien... Sí, van quedar allà a les Torres Venecianes, a la de la dreta. Van quedar que es pujarien el sou i que els hi donarien una pagueta extra pels mesos que no arribarà aquesta pujada. T'explico, si arriba... I no ha arribat encara. Si arriba l'octubre, que els pobres ja estan esperant molt, doncs et dono un exemple pràctic. El funcionari de més categoria... Hi ha categories. No sé com valorar-lo. Categories de primera, de segona... És com si aquí tinguéssim locutors de primera i de segona.
Com l'alcalde Caballero.
Exacte. Bueno, seria un A1 de nivell 30. Té aquest un sou de 2.413 amb 66 euros, ¿vale? Pagues extres a part i sense trienis. És que els conceptes són fantàstics. Per a aquest treballador, l'increment del 0,5 es tradueix en 12,1 euros més al mes a partir de l'octubre, que és quan esperen que arribi aquest augment, i un pagament únic, la pagueta addicional, de 108,5 euros. En fi, mala sort per als amics funcionaris, gairebé tot un any esperant, però, esperança que tot arriba. Sou i pagueta.
Ara sí, ens posem més seriosos. Gràcies, Rafa. Anem a l'informatiu. Us explicaven amb els titulars del dia. D'aquí a 3 setmanes es podrà parlar en català, euskera i gallec al Congrés dels Diputats. Per això la cambra aprovarà la setmana vinent la contractació d'urgència de traductors perquè els diputats puguin fer servir les llengües cooficials ja al debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo el 26 i 27 de setembre, Xavi.
Aquest moviment respon a la proposta de reforma del reglament presentada aquest dimecres per PSOE, Sumar, EH Bildu, PNB i BNG, una reforma a la qual el PSOE es va venir per aconseguir els vots d'Esquerra i Junts per a la investidura de la mallorquina Francina Armengol com a presidenta del Congrés.
I atenció a tot plegat perquè Alberto Núñez Feijóo s'ha mostrat contrari en un missatge a la xarxa social X, l'antic Twitter, a que es perdin les llengües cooficials al Congrés dels Diputats.
El Popular ha afirmat que Puigdemont i Díaz, amb ironia, no van necessitar traductor, fent referència a la reunió a Brussel·les el dilluns entre l'expresident de la Generalitat i la líder de Sumar. Feijóo ho ha dit hores després que el PSOE, com dèiem, presentés aquesta reforma del reglament de la cambra. El text s'aprovarà el dia 19 i ja entrarà en vigor en el ple d'investidura del Núñez Feijóo.
Mentrestant, des del PSOE es mostren disposats a negociar amb Junts per Catalunya i no veuen impossible acabar trobant un acord, tot i que no descarten la mà estesa del Partit Popular. De fet, el Partit Popular ara aposta perquè Catalunya tingui un nou encaix a Espanya i insta el PSOE a explorar aquesta via. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Des del PSOE no veuen insalvable arribar a un acord amb Junts després que Carles Puigdemont hagi demanat l'amnistia i el reconeixement de la legitimitat de l'independentisme. El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, està obert a negociar amb Junts i no veu les exigències de Puigdemont com una línia vermella per deixar d'explorar una entesa.
Tratar de cerrar definitivamente las heridas de la Cataluña de 2017. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas, que es lo que hemos hecho estos últimos 5 años, por supuesto dentro siempre de la Constitución y de la ley, y ahí vamos a trabajar, por supuesto, con todos los grupos parlamentarios.
El negociador de Sumar entre el PSOE i Puigdemont, Jaume Asens, celebra el pas endavant de les dues parts i considera que la clau serà trobar una solució a les causes judicials que hi ha obertes pel procés independentista. Ara bé, no veu senzill que les dues parts cedeixin. Són declaracions a TV3.
El chicken game pot ser una tentació que puguin tenir uns i altres, perquè en les negociacions estem molt acostumats a aquest joc dels cotxes d'anar fins al final a veure qui aguanta més, qui és més valent i qui no es tira, no? Qui no és el gallina.
Davant d'aquest escenari, el PP no es queda de braços plegats i redobla la pressió cap al PSOE perquè tots dos trobin una solució en Catalunya. Així s'hi ha referit el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Hemos de buscar un encaje del problema territorial de Catalunya, pero eso será o un pacto de Estado o no será. Y eso se hará de acuerdo con la ley o no se hará. Y eso se hará en el encaje constitucional o no se hará.
Feijóo ha descartat reunir-se amb Junts perquè veu impossible acceptar l'amnistia.
Gràcies, Judit. Ja sabem què passa cada cop que un líder del Partit Popular diu que no passarà alguna cosa. A tot això, l'expresidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha renunciat a l'acta de diputada per aquesta legislatura, de manera que deixarà d'exercir com a diputada socialista a la cambra baixa.
Batet marxa del Congrés després de gairebé 20 anys. Va arribar-hi el 2004, formant part de la llista del PSC que encapçalava aleshores José Montilla, i des del 2016 ha estat la cap de llista dels socialistes catalans en 4 ocasions consecutives.
I un apunt sobre política municipal, perquè el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, guanyador de les eleccions a la ciutat, ha decidit endarrerir la seva sortida de l'Ajuntament uns mesos més.
Trias havia garantit tant en campanya com després de la investidura que es quedaria a l'Ajuntament fins al setembre o l'octubre, però ha decidit allargar-ho després que molta gent li hagi demanat que es quedi un temps més. Durant aquests mesos intentarà consolidar l'estructura del grup municipal. Avui a les 11 del matí, Trias presentarà les prioritats del partit en l'inici d'aquest curs polític. Ho faran una compareixença des de l'Ajuntament de Barcelona.
Precisament, Xavier Trias ha celebrat la conferència de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de Brussel·les per fixar les condicions per negociar la investidura.
Ho va dir ahir en una entrevista a Ràdio 4, on el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona va afirmar que va ser una intervenció extraordinària d'estadista i que no va ser una intervenció de partit. Ha assenyalat que es va sentir orgullós de tenir un president com Puigdemont i que creu que es va pel bon camí acceptant el diàleg, però posant condicions clares. Trias assegura que és una situació històrica que pot marcar un abans i un després.
A tot plegat, Podem Catalunya demana al PSOE d'apurar la policia després d'una suposada infiltració en moviments socials.
Ho han dit després que ahir el Salto, en col·laboració amb la revista La Directa, hagi publicat una investigació segons la qual un agent de la Policia Nacional es va infiltrar presumptament durant 6 anys als moviments socials de Madrid i es va traslladar després a Catalunya per participar en la defensa d'un col·legi electorat el dia 1 d'octubre. La formació morada ha criticat que alguns elements de l'Estat estan utilitzant els cossos de seguretat com a eina de control social per desestabilitzar els moviments comunitaris i d'organització ciutadana.
Altres qüestions a aquesta hora, perquè la futbolista madrilenya de la selecció espanyola, Jennifer Hermoso, ha presentat davant la Fiscalia una denúncia contra el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, pel petó que li va fer a la celebració del Mundial de Futbol.
Hermoso va denunciar ahir dimarts i va declarar la seu de la Fiscalia General de l'Estat per preservar la seva privacitat. Ara la Fiscalia de l'Audiència Nacional té previst presentar una querella el més aviat possible. Recordem que Rubiales està suspès del càrrec provisionalment, però que no se'l va poder inhabilitar perquè el Tribunal Administratiu de l'Esport va considerar que el petó no consentit era infracció greu i no molt greu.
Però sí, igual l'infracció també, eh? Precisament, el Parlament Europeu debatrà la setmana que ve sobre la denúncia d'agressió sexual del president suspès de la Real Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso, a petició d'Esquerra Republicana, segons ha anunciat a les xarxes socials l'eurodiputada Diana Riba.
Riba ha explicat que com a institució cal que s'analitzin totes les possibilitats legals possibles per assegurar la igualtat i evitar així les violències masclistes.
Recordem que el telèfon d'atenció a les dones en situació de violència masclista ja ha rebut 9.500 trucades només en el que portem d'any. Això és un 16% més respecte al mateix període de l'any passat.
Per tant, l'increment suposa unes 1.300 atencions més de les que es van tenir lloc en els primers mesos de l'any passat. A més, durant l'estiu d'aquest any, quan augmenta el risc de patir violència masclista per l'increment de la convivència, s'han comptabilitzat en aquest telèfon 3.700 trucades, gairebé un 10% més que en l'exercici anterior. En la majoria dels casos, qui truca és la pròpia víctima i, en menor mesura, ja és un familiar o una professional dels serveis públics. El telèfon ha incorporat a més diverses millores des del seu funcionament, com ara una primera atenció psicològica i també l'assessorament jurídic.
I el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, visita oficialment Andorra avui i demà per presidir la Festa Nacional de la Mare de Déu de Meritxell, que serà tot just demà divendres, com cada 8 de setembre. La celebració coincideix aquest any amb els 150 anys de la declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona de les Valls d'Andorra.
El número 2 del papa Francesc estarà acompanyat en els actes oficials pel copríncep episcopal, l'arcabisbe Joan Enric Vives, i pel cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que amb qui es reunirà formalment ja aquesta tarda. Demà divendres al matí, el cardenal Parolin presidirà la missa solemne al santuari de Meritxell, a la parròquia andorrana de Canillo, amb l'arcabisbe Vives com a concelebrant principal.
I el síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici arran de les inundacions ocorregudes el passat cap de setmana i que van afectar especialment la comarca del Montsià.
La institució subratlla que la comarca ha rebut els efectes dels aiguats molt intensos en tres ocasions. Ja va ser el 2018, el 21 i també aquest any 23, i vol analitzar, entre d'altres, les actuacions que ja han dut a terme les administracions implicades per evitar aquests desastres naturals, les actuacions previstes i també el calendari en què es preveu dur-les a terme. A més, també vol conèixer les causes que fan que aquesta sigui una zona especialment castigada pels temporals i les característiques concretes d'aquestes zones afectades.
I abans de repassar com ha anat l'inici del curs escolar, un parell de punts d'informació internacional. Les greus inundacions a Grècia han provocat ja 2 morts i una persona segueix desapareguda. Les pluges van deixar ahir un rècord de 75,4 litres per metre quadrat en 24 hores, gairebé el doble de l'anterior màxim registrat l'any 2009.
Les autoritats han recuperat aquest dimecres el cos sense vida d'una dona que es trobava en un rierol inundat de la ciutat, mentre que un ramader va perdre ahir la vida en ser aixafat per un mur que es va ensorrar. Un altre home de 42 anys es troba encara desaparegut després que el cotxe en el que viatjava fos arrossegat fins al mar. Els bombers han hagut de rescatar desenes de persones atrapades a Volos, que és una ciutat de 150.000 habitants, que aquest dimecres es trobava completament inundada.
I un atac amb missils en un mercat ple de civils a la ciutat de Konstantinivka, a la província ucraïnesa de Donetsk, a l'estat del país, ha provocat almenys 16 morts.
En un missatge publicat a les xarxes, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha mostrat imatges explícites de l'incident i n'ha atribuït l'autoria a les forces russes. Ha escrit que tothom que estigui negociant encara amb Rússia ignora la realitat i ha pillat la d'aquest atac de maldat descarada i d'inhumanitat total. Zelensky, a més, ha apuntat que el nombre de víctimes podria augmentar, fent d'aquest atac un dels més mortífers dels últims mesos en el marc de la guerra. Moscou, per la seva banda, no ha fet cap comentari al voltant d'aquests fets.
Normalitat en el segon dia de curs després de la vaga convocada ahir pels sindicats educatius i que va tenir un seguiment escàs. Segons les dades recollides pel Departament d'Educació, ni un 1% dels docents van sumar-se a la protesta. Tot i així, la consellera Ana Simó obre la porta a canviar la data d'inici de les classes de cara al curs vinent. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Tot i el baix seguiment de la vaga per part de la majoria de mestres i professors, Ana Simó està disposada a parlar amb els sindicats i la comunitat educativa sobre quin dia han de començar les classes el curs que ve. Tot i així, la consellera d'Educació assegura que les classes arrencaran abans de la diada.
Quan jo vaig entrar, era a finalíssims d'aquest curs. Vaig creure que hauria estat pitjor el remei que la malaltia de fer un petit replantejament d'ajustament d'un calendari escolar que havia estat fixat mesos abans. I podria generar encara més malestar als centres. Ara bé, només una cosa, i això també ho vaig dir. L'inici de curs abans del 12 de setembre, de l'11 de setembre, és un punt de no retorn.
Els representants dels treballadors no tanquen la porta a un nou canvi del calendari i reclamen que sigui després de la diada, perquè aquest any no han tingut temps per preparar el curs. De fet, critiquen que hi ha molts centres on encara s'estan nomenant docents i que, per tant, hi ha llocs on han començat les classes sense professor.
Gràcies, Pau. Tot i el baix seguiment de la vaga, i al migdia va tenir lloc la manifestació dels sindicats educatius al centre de Barcelona, concretament a plaça Urquinaona. De fet, els piquets van protagonitzar diverses protestes, com la rebuda amb xiulets i càntics al president Pere Aragonès i a la consellera d'Educació, Ana Simó, a l'escola Mercè Rodoreda de Barcelona, on es va realitzar l'acte d'inici de curs.
És el calendari! És educant precari!
Una part no la identifico.
No és el calendari, és educant precari.
Ah. Fan aquest matís,
fan,
eh?
Sí.
Perfecte. O sigui, han de rimar sempre les...
Home!
Sí, si no
té gràcia.
Clar, clar, clar.
De fet, en aquestes manifestacions, més de mig miler de representants sindicals van tallar durant una estona la Gran Via de Barcelona. A més, van entrar dins la seu de la Fundació Bofill, que està dedicada al sector de l'educació, i van tirar petards dins el pati d'aquesta entitat. Els sindicats rebutgen la Fundació perquè consideren que és el cavall de Troia d'educació i que treballa per privatitzar el sector.
On, tot i el poc seguiment de la vaga, on sí que l'han notat, ha estat a l'escola Josep Maria Jujol del barri barceloní de Gràcia.
En aquest cas, pares d'alumnes d'infantil 3 han denunciat que aquest dimecres el centre no ha deixat quedar els seus fills i que després d'un passeig breu pel pati se'ls ha convidat a marxar. En aquest centre, l'equip directiu ja va advertir dilluns en una carta als pares que la previsió de seguiment seria del 80%. El Consorci d'Educació de Barcelona ha afirmat que els serveis mínims s'han complert a l'escola, però ha indicat que demanarà informació sobre l'episodi denunciat. Han fet el que seria una jornada de portes obertes.
I atenció, perquè això t'interessa, Rafa, eh? Finalment, la sèrie de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana s'estrenarà demà tal com estava previst. El jutjat de Vilanova i la Geltrú ha desestimat la petició que havia fet Rosa Peral, una de les condemnades per aquest crim. La gent de la Guàrdia Urbana demanava que s'aturés la sèrie per si vulnerava el seu dret a l'honor.
El jutjat de Vilanova i la Geltrú ha desestimat finalment la petició de l'advocat de Peral perquè no ha pagat cap fiança, tal com marca la llei. La defensa de Peral ha argumentat que no té capacitat econòmica, però la magistrada ho descarta. Netflix estrenarà, per tant, aquest divendres ja. Des d'aquesta matinada es podrà veure la sèrie El cuerpo en llamas, protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, que explica el crim que va tenir lloc al pantà de Foix. Peral, parella de la víctima i també agent de la Guàrdia Urbana, va ser condemnada a 25 anys de presó per aquest assassinat. La denúncia de Peral demanava a Netflix poder mirar la sèrie abans que s'estrenés per comprovar que no vulnerava el seu dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Aquest divendres, paral·lelament, també s'estrenarà Les cintes de Rosa Peral, una sèrie documental sobre el cas on hi ha participat la mateixa condemnada.
Re, només un matís. M'interessa tot el que dieu, eh?
Sí.
O sigui, no estic desconnectat passant de tot.
No, dic, però aquesta no t'interessa perquè tu el quan... cinema...
O sigui, no cal que
m'avisis.
Aquesta t'interessarà, llavors, no? Jo connecto.
No vols que ho digui?
No, no cal, perquè val. Estic tota l'estona. Si vols remarcar-ho, tampoc et diré que no, eh? Tu ets el capo aquí, eh? O sigui, tu fas el que...
El capo es diu Toni Herbàs sempre.
Bueno, però a l'estudi ara mateix... En general, no, en general tens raó. Escolta,
no vols comentar res de que Rosa Peral demana dret a l'honor? A mi em fa molt de...
No, ja va dir Toscano ahir que és molt curiós una persona condemnada per assassinat que digui tinc dret a l'honor. Bueno, escolta, són conceptes.
Conceptes, eh?
Conceptes de cadascú. El concepto.
I en cultura més coses, perquè la cantant, bailaora i actriu Maria Jiménez ha mort aquesta matinada als 73 anys, segons han informat els seus familiars. Jiménez ha mort a casa seva, a Sevilla, i envoltada dels seus éssers estimats.
Amb gairebé 50 anys de carrera musical, Maria Jiménez suma 18 àlbums, a més d'actuar en pel·lícules i sèries de televisió. Entre els seus reconeixements va ser guardonada l'any 2022 amb la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts que atorga el Ministeri de Cultura. L'artista també va denunciar públicament els maltractaments que va patir per part del seu exmarit, José Sancho. El passat mes de novembre va presentar la seva fundació a favor de la lluita contra la violència de gènere, mostrant públicament la seva pròpia experiència personal per tal de visibilitzar-la.
Sancho, eh? Us sona? Doncs això. Seguim amb altres qüestions. La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres crear una targeta europea per persones amb discapacitat. L'objectiu és garantir que se'ls reconegui aquesta condició a tots els països de la Unió Europea.
La proposta presentada per l'executiu comunitari busca posar fi a la desigualtat que pateixen les persones amb discapacitat, perquè en alguns països no se'ls reconeix aquesta condició i, per tant, no poden accedir a condicions especials i tractament preferent. Segons ha explicat la Comissió Europea, la targeta servirà com a prova de la discapacitat a tota la Unió i seran les autoritats dels estats les encarregades d'emetre-la, tant de forma física com digital.
I la Unió Europea ha designat aquest dimecres les plataformes Alphabet, matriu de Google, Amazon, Apple, TikTok, Meta i Microsoft com a guardians d'accés.
Aquesta condició es dona a aquelles empreses amb una posició econòmica forta i un impacte significatiu en el mercat interior en molts països de la Unió Europea en el sector digital. L'atorgament d'aquesta condició obligarà les 6 companyies a complir les restriccions que fixa la llei de mercats digitals, que entrarà en ple funcionament el pròxim 6 de març del 2024, amb l'objectiu que l'entorn empresarial al sector sigui més just. En cas d'incompliments, aquests guardians d'accés s'exposen a multes equivalents al 10% del seu volum de facturació.
Aquesta t'interessa, Rafa, o no?
Aquesta sí. Veus? Aquesta m'interessa per diverses coses molt ràpides. La primera, m'encanta el terme guardians d'accés. És com un títol de superheroi. Seràs el guardián de l'accés. Una cosa així, val? A partir d'ara, tal, no sé què. Després, que TikTok estigui entre aquestes empreses em fa perdre la fe de la humanitat. O sigui, jo TikTok l'arrasaria. No suporto TikTok. I tres, em crida l'atenció que no estigui X, l'artista conegut altament com Twitter. Twitter sembla ser que no és tan potent com la resta. I fins aquí els meus comentaris, Trias.
Està bé, està bé. Comentari de qualitat. El sector de l'Administració de Justícia de Comissions Obreres a Catalunya ha denunciat l'excessiva càrrega de treball als jutjats catalans.
Coincidint amb l'inici de l'any judicial, ha emès un comunicat en què ha considerat urgent i necessari l'increment de recursos, la creació de nous òrgans i l'augment de plantilla de funcionaris. Segons el Consell General del Poder Judicial, el 77% dels jutjats catalans, per tant 400 dels 517 que hi ha al territori, es troben per sobre dels mòduls marcats per la Judicatura i el Ministeri de Justícia. El sindicat ha valorat que la situació és especialment greu als jutjats civils, que superen el 35% el volum de treball raonable. Als jutjats socials aquest percentatge se situa en el 24% i en els penals en el 20%.
De la càrrega excessiva de treball de les ràdios que estan al barri de Sants, a comptes de Belllloc, no s'han pronunciat, no?
16 jutges d'un jutjat...
De moment no han dit res.
Doncs perquè aquests són funcionaris i tindran pagueta.
Clar.
Oi! És que el concepte pagueta.
Què voleu, que vingui cap aquí?
És llamine ere, eh? I avui el pagueta, Toni Urbàs.
Ai. Va, els Mossos d'Esquadra posaran a prova també el control de la seguretat durant la Copa Amèrica de Vela, que s'ha de celebrar a Barcelona el 2024, en la regata preliminar que es durà a terme del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Alén, ha visitat aquest dimecres les instal·lacions de la comissaria del cos de la ciutat, des d'on es coordinarà tot el dispositiu. Serà una prova de foc a un any de la cita, amb 530 efectius dels Mossos desplegats durant 4 dies a la capital del Garraf i que treballaran de manera integral amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en els àmbits terrestre, marítim, de mobilitat, seguretat ciutadana i ciberseguretat. En parla Josep Maria Montero, que és el cap de l'àrea bàsica policial del Garraf del cos de Mossos d'Esquadra.
És una prova de com ens interactuem tot, no? El cos de Mossos d'Esquadra al final està acostumat a fer esdeveniments rellevants arreu de Catalunya, no només a Barcelona, i això sí que ens ha de servir, doncs, per agafar la confiança de l'organització i també per coordinar tots els actors en què treballem.
I els allotjaments turístics del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han assolit una mitjana del 90% durant el mes d'agost, segons dades de la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona.
En el cas de la costa, durant les setmanes centrals del mes d'agost, s'ha arribat a una ocupació del 98% a destinacions com Cambrils o Altafulla. És on més constant ha estat la mitjana, assolint fins al 95% l'ocupació hotelera durant el mes d'agost. Els territoris com l'Alcamorreus, els caps de setmana han concentrat l'ocupació, arribant al 90% i fins i tot al 100%. Però entre setmana la mitjana ha baixat fins al 60 i al 70%.
I ampliem l'òptica local. L'Ajuntament d'Alfara de Carles al Baix Ebre desmenteix l'informe d'Anima Naturalis i Cas Internacional sobre la despesa pública del municipi en festes amb bous.
Segons el consistori, el 2019 es van gastar 8.800 euros en actes taurins i no els 39.000 euros que apareixen al document de les entitats animalistes. Aquesta última xifra coincideix amb el pressupost de totes les festes que es fan al poble durant l'any, inclosa la Fira de Sant Miquel o altres celebracions. L'Ajuntament del municipi detalla que la despesa amb bous de l'any 2019 va ser de 4.400 euros per contractar les ramaderies locals de braus, 2.400 per al servei d'ambulàncies durant els festejos, 1.450 per als veterinaris que vetllen pel benestar animal i només 560 euros van anar a parar a l'assegurança.
Crec que estem davant un nou cas de 3 milions, segons l'organització, 20 persones, segons... no com això, altres
termes. La Guàrdia Urbana.
La Guàrdia Urbana, és a dir, segons com es miri, s'han gastat molt, s'han gastat res, s'han gastat poc. En fi,
per
als bous tot és massa gastat per mi, val, que no sé cuidar-los.
L'Ajuntament de Portbou ha engegat una recollida de signatures per reclamar més efectius dels Mossos d'Esquadra i més hores d'atenció mèdica al dispensari.
L'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, reivindica que es tracta d'un municipi transfronterer amb necessitats específiques i diu que si no s'atenen a les seves demandes no descarten fer talls de carretera o de les vies del tren. Rodríguez critica que han reduït l'atenció mèdica a 3 dies a la setmana i que només hi ha 9 efectius dels Mossos que donen serveis a diversos municipis. A més, diu que l'oficina de denúncies fa un any que no funciona. L'alcalde ha explicat quin serà el procediment que faran servir.
Sí, nosaltres el que farem és fer les reclamacions. Ahir vam demanar una reunió amb el conseller de Salut, avui hem demanat una reunió amb el conseller d'Interior. Les hem demanat, les hem exigit amb la màxima celeritat aquestes reunions, perquè són temes que s'han d'abordar d'urgència i, per tant, esperem doncs, aquesta setmana tenir resposta. D'altra banda, avui mateix, com a Ajuntament, recollirem signatures en els nostres ciutadans.
I la tercera edició dels Premis d'Assaig Ricard Torrents Bertran ha premiat aquest dimecres Montserrat Becardí pel seu llibre La veritat literària de Teresa Pàmies, la primera biografia completa de l'escriptora catalana.
L'obra guanyadora recull la seva trajectòria vital des de la seva infantesa fins a les conseqüències del seu exili i documenta les diferents vessants d'una vida intensa i fructífera tant en la faceta política com literària de Pàmies. Així s'ha expressat Becardí en saber-se guanyadora del premi.
És un premi que per mi és molt estimat perquè és el premi Ricard Torrents, que és un dels grans assagistes intel·lectuals humanistes del segle XX, i la veritat és que és un honor rebre un premi amb el seu nom. I també m'agrada molt perquè vincula el nom d'un nom acadèmic, del món acadèmic, com és el de Ricard Torrents, creador de la Universitat de Vic, amb una escriptora autodidacta com és Teresa Pàmies.
L'entrega de la tercera edició del Premi d'Assaig Ricard Torrents ha tingut lloc a Barcelona, a la Biblioteca Agustí Centelles.
I Les guerres de nuestros antepasados, una obra basada en el llibre de Miguel Delibes, arriba aquest dimecres al Teatre Goya.
L'obra està adaptada al teatre per Eduardo Galán, dirigida per Claudio Tolcachir i produïda per Pentación de Espectáculos i Seqüència 3. L'espectacle està protagonitzat per Carmelo Gómez i Miguel Hermoso. El director explica que quan va llegir l'obra el va commoure molt perquè li va semblar que, sent una obra tan espanyola, li parlava d'ell mateix, de la seva família i del seu país. Destaca que l'obra parla de la humanitat i no només de violència, parla dels teixits socials i de com és la naturalesa d'una persona.
Intentarem a tot plegat que els propers dies vingui Carmelo Gómez a la Caravana a explicar-ho tot plegat. 35 minuts que passen de les 8 del matí, els esports. Obrim plana esportiva explicant-vos que la Lliga Femenina de Futbol, la tercera reunió entre sindicat de futbolistes i patronal, ha acabat sense acord i aquest cap de setmana no podrà arrencar la Lliga 23-24. Anna Closa, bon dia de nou.
Bon dia. La trobada ha durat 10 hores, però tot i així, i dues reunions, 10 hores i dues reunions, no han aconseguit trobar cap acord per millorar el conveni col·lectiu de les jugadores. El conveni d'ara és del 2019 i manté un sou mínim de 16.000 euros anuals, però les futbolistes reclamen que en els pròxims 3 anys s'arribi als 30.000. Després que no hi hagués acord ni dilluns ni dimarts, els sindicats s'han centrat en la temporada que ve, on exigien un salari mínim de 23.000 euros bruts, però la Lliga F diu que poden arribar als 20.000, a mantenir entre 3 i 4 anys per acabar arribant als 25.000 euros i no als 30, com demanen les futbolistes. Per tant, com que no hi ha hagut acord, aquest cap de setmana no hi haurà partits de futbol femení.
Per cert, que el Barça ha fet oficial ja el traspàs d'una jugadora de l'Atlético de Madrid.
Es tracta d'Ana Maria Txernogorchevich, que continuarà jugant a la Lliga Femenina, però ho farà a Madrid com a matalassera. De fet, aquest acord s'ha fet oficial l'últim dia de mercat, que ha tancat aquesta mitjanit. La suïssa marxa del Barça després de 4 temporades i d'haver guanyat 9 títols, 4 lligues, 2 Champions i 3 Copes de la Reina. La seva baixa s'afegeix a les de Laia Codina, que marxa a l'Arsenal, Jaycee Ferreira, que se'n va al United, Emma Ramírez a la Real Societat, Núria Rábano al Wolfsburg i Maria Pérez, que ha estat cedida al Sevilla.
I no ens movem ni del Barça ni del futbol femení perquè l'equip ja ha realitzat el primer entrenament al complet amb el retorn de les 8 jugadores que van disputar la fase final del Mundial.
Jonathan Giraldez ja compta amb Cata Coll, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo, Mariona Caldentei, Ona Batlle, Lucy Brons i Keira Walsh. Recordem que Rolfo estarà operada demà del menisc.
Per cert, que a Can Barça tenen un problema perquè el partit contra el Sevilla, el que s'ha de jugar el divendres 29 de setembre, solapa amb un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi.
Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado, se sale por la tangente los ratones colorados.
¿Serás tu Rafa al concert o no?
No.
Ja seré,
jo, ja seré jo per
ja
tu.
Ja m'explicaràs.
Sí, sí, sí.
Ja m'explicaràs com està el mestre. Com està el mestre. Escolta, però això és sostenible a la muntanya de Montjuïc, que estiguin dos gegants de l'entreteniment i de la cultura com el Barça i Sabina allà desplegats?
Veurem, veurem tot plegat.
Igual col·lapsa, la muntanya i no sé.
Pot ser, pot ser.
Ja veurem.
A veure, o Barça-Sevilla o concert de Joaquín Sabina, però els dos a la vegada no són possibles. Clar. Primer aquest partit, el del Sevilla, s'havia de fer el dissabte 30, però hi toquen Hombres G, així que no podia ser.
A veure, Hombres G és una altra lliga, clar, també. Clar, clar, no sé, ellos aniran tantes persones.
Xavi Aguilar diu que va a Hombres G.
Tu vas a Hombres G,
Xavi Aguilar? Va a Hombres G.
Molt bé. Fas algun dueto o algo? Estàs convidat a l'escenari? No.
No, no, encara no.
Per tant, dissabte estava agafat i tampoc el podien jugar diumenge perquè el Sevilla té al cap de dos dies un partit i, per tant, ara el Barça haurà de parlar amb la Lliga per mirar de trobar-hi doncs, una solució i veure quan podran jugar aquest partit contra el Sevilla.
En Tebas, eh? Tebas, digue-me.
Exacte, s'hauran de reunir.
Tebas, digue-me.
Tots aquí em deies concert de Tebas,
no,
també?
No, és que tinc un... És que tenemos un problemita con Joaquín Sabina. Clar. Comor, comor.
Clar, clar. Ja els trucaran. Va, ja hi ha nominats també a la pilota d'or i atenció perquè del Barça hi ha 8 candidats.
I d'aquests 8 n'hi ha un, de fet, una futbolista que és la màxima favorita per endur-se el guardó individual en categoria femenina. Parlem d'Aitana Bonmatí, pel brillant paper que ha fet a la Champions, on ha estat escollida MVP de la Champions i també del Mundial. La de Sant Pere de Ribes rellevaria així la seva companya d'equip, Alexia Putellas, i les altres nominades del Barça, que també aspiren a la pilota d'or, són Mapi León, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Sisat Ochoala i Fridolina Rolfo. Entre les 30 nominades també hi ha Olga Carmona i Sam Kerr.
I anem a conèixer també la categoria masculina.
Del Barça hi ha dos nominats, Robert Lewandowski i Ilkay Gundogan, però l'alemany és candidat pels mèrits al City. Tot i així, el màxim favorit és Leo Messi. Entre els escollits també hi ha Mbappé, Benzema, Modric, Haaland, Griezmann, De Bruyne i etc.
I dels que vam parlar, dels que optaríem el trofeu al millor jugador sub-21, qui hi ha?
Doncs mira, hi ha Gavi, que ja el va guanyar l'any passat, Alejandro Valde i Pedri. Finalment, Lamine Yamal no hi ha entrat.
En bàsquet ja estan definides les semifinals del Mundial.
Canadà, la selecció entrenada pel badaloní Jordi Fernández ha guanyat Eslovènia per 100-89 i jugarà contra Sèrbia per un lloc a la final. També s'han classificat els Estats Units que jugaran contra Alemanya. Avui en joc les posicions que van de la 4 a la 8, a 3:15 Itàlia-Letònia i a 2:15 Lituània-Eslovènia.
I del bàsquet passem al tenis perquè també es coneixen els tenistes que s'han classificat per les semifinals de l'Open dels Estats Units.
L'últim en classificar-se ha estat Carlos Alcaraz. Aquesta matinada ja és de les semifinals de l'Open dels Estats Units. El murcià s'ha imposat Alexander Zverev als quarts per 3-16-0, 6-3, 6-2 i 6-4. Divendres s'enfrontarà en penúltima ronda el rus Daniil Medvedev. L'altre duel de semifinals es disputarà també divendres i enfrontarà Novak Djokovic, que ja té assegurada el número 1 del rànquing de l'ATP, independentment del seu resultat en aquest gran slam, contra Ben Shelton, actual número 47 i que farà el seu debut al top 20 un cop finalitzi aquest obert nord-americà.
I us acabem parlant de la Vuelta. Jesús Herrada ha guanyat l'etapa número 11.
Aquesta és la tercera victòria d'etapa del ciclista castellà després de les aconseguides el 2019 i el 2022. Avui, 12a etapa amb un recorregut de 150 quilòmetres que començarà a Òlbega i acabarà a Saragossa. El perfil d'avui és pla i no hi ha cap dificultat muntanyosa. Tot i així, hi haurà una petita pujada a la part final d'aquesta etapa.
Gràcies, Anna. La cara ve de l'actualitat.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Doncs vinga, ja ho sabeu que tota actualitat informativa també té la seva cara B, que com sempre ens porta Núria Ros. Núria, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui en aquesta nova edició de la cara B parlarem d'una de les sèries més llargues de la història de la televisió espanyola. Alguna idea?
És de les més llargues.
El cor de la ciutat.
De televisió espanyola, bueno, sí. Diries.
Ah, no, que és televisió sueca.
Atent. El cor de la ciutat és TV3. No és televisió espanyola.
Però no ha dit televisió espanyola.
Ella ha dit televisió espanyola.
De la televisió espanyola.
Bueno.
Que no és el mateix que televisió espanyola.
Ai, mare de Déu, sí que és...
Cuéntame, pot ser que sigui Cuéntame?
Anna Closa, encertat, efectivament. No, us estic parlant de Cuéntame cómo pasó.
Això és de la teva època, Rafa?
Anava a dir...
És Anna Belén,
M'has tret la...
És Anna Belén, la que
sí.
canta,
Sí, sí, sí.
Algun seguidor...
La pota, l'Anna Belén.
Algun seguidor de la sèrie a l'estudi
No.
Jo de les primeres temporades.
Primeres temporades, sí, també, després
ja... Fa 7 anys potser que ja no ho mirem. Sí, sí. Ah, bé, doncs en un dia com el d'avui heu de saber que Cuéntame, no direm, Cuéntame como pasó,
no, no,
Cuéntame,
Cuéntame
ha donat per fi per acabat el seu rodatge després de 20 anys i 23 temporades.
20 anys, eh?
Dues dècades.
Clar. Com està el Carlos ara?
Compte.
Hi havia el Carlitos?
El Carlitos.
Gran.
Sí.
El gran.
Està... Que és família teva.
El Carlos? No.
Com està el Carlos? Com està el Carlos?
A veure, més gran segur, perquè estem parlant de dues dècades,
clar,
eh?
Perdona, 20 anys, eh?
20 anys.
Núria, tu en tenies?
Pocs.
Núria,
és a dir, ara us ho explicaré, però quan...
Núria, ves en compte en què el preguntes, perquè...
Quan es va emetre la primera temporada de Cuéntame, jo no tenia ni 5 anys.
Clar, ah, imagina't.
O sea, però al voltant de 5 anys.
Era petita.
Anna Closa també en tindria més o menys, no?
Una miqueta més, però sí, per ahí.
Xavi Toscano.
Jo era un adolescent.
Ja, sí.
Sí. Clar, i vosaltres ja éreu adults.
Tenia 20,
que ja és, que ja.
Tenia 23 anys tenia jo. Escolta una cosa, ara podríem començar una sèrie que es digui Cuéntame...
Perquè, ha passat, contado,
perquè ha passat tant temps... No sé si m'explico.
Vuelveme a contar, no?
Vuelveme a contar.
Sí, sempre, sí. Jo sempre he pensat que aquesta sèrie acabaria amb ells mateixos al sofà veient Cuéntame.
Exacte.
Oh, mira, exacte. Bona.
Boníssim.
És un bucle temporal.
Sí, sí, sí.
Impossible. D'aquests que t'esclata el cervell.
Mira, per mi és de les millors sèries que s'ha fet mai.
Sí, sí, evidentment. Sí, sí, ho és.
Sempre primer vent del pla ara. I després Cuéntame. A veure, si anem al detall de tot plegat, aquesta sèrie es va emetre per primera vegada, i ho dèiem abans, l'any 2001, val?
Imagina't.
Per tant, jo no tenia 5 anys, fa ja. I va començar sent una sèrie ambientada l'any 1968, en plena dictadura, i en una Espanya a punt de viure grans canvis històrics. La trama, ho sabem, jo crec tot, girava i ha girat sempre al voltant de la família Alcántara, la família típica, formada per l'Antonio, que estava interpretat per Imanol Arias, i la Merche, per Anna Duarte. Sí.
I el Carlos.
Espera't un moment, que no em deixes acabar mai.
Ara arribarà.
Família de la Closa.
Que aquesta parella, aquest matrimoni, van començar sent pares de 3 fills i més tard d'un quart. Ah. Ho he dit bé, això, no, Anna Closa?
Sí, sí, sí.
Sembla que sí.
Un
d'ells és Carlitos.
Hi ha un quart que va arribar...
Va arribar més tard.
Més tard. Sí,
normalment
no
els fills, si no arriben tots de...
Clar,
de
cop. Si no, són bessons.
Llavors, no ens podem deixar, si estem parlant de Cuéntame, de l'abuela Hermínia.
Home.
Interpretada per Maria Galiana.
Gran Maria Galiana.
Sí. Un personatge que ha mantingut l'essència de Cuéntame fins gairebé l'últim dia.
Sí, sí.
Ho direm així. Llavors, els reals, los reales, que hagin seguit aquesta sèrie de Ràdio Televisió Espanyola, saben que en ella ha passat de tot. Clar, en dues dècades han de passar coses, no?
Sí.
Problemes familiars, crisis amoroses, discussions, etc. I sincerament penso que més d'una persona trobarà a faltar entrar a la família de los Alcántara.
Segur.
Perquè això agrada.
Clar, aquell que l'hagi seguit durant 20 anys, compte. Sí.
Compte.
És un buit que
és una rutina.
Clar.
No? Llavors, perquè es diu aviat, però com dèiem, Cuéntame ha durat 22 anys, se n'han emès 413 episodis.
Que
borrada. Els actors han viscut més de 3.000 dies de rodatge i, ja que parlem d'actors, n'hi han passat més de 2.000.
Fixa't.
Imagineu.
Fixa't.
Més de 2.000 actors. Per tant, lo dicho, ara si és una realitat, Cuéntame ha confirmat ja el seu adeu definitiu, però sempre ens quedarà el record perquè penso que és una de les millors sèries que ha existit mai.
Perquè sí, Merche, perquè sí.
Clar, és una sèrie que va començar quan les sèries eren una altra cosa.
És que no es fan sèries com aquesta.
I eren lineals i cada setmana sortia l'episodi i l'havies de... I ha acabat en l'era en què... No? Pot ser que hi hagi gent que digui ara recuperaré els 20 anys... Faré una marató de cap de setmana.
Jo penso que hi ha persones que ho faran.
Tampoc són tants, al final, 413 capítols, no? Tampoc són tants.
Amb un cap de setmana te'ls fas.
Ara que ho dius, tens raó.
Tampoc són tants.
Comparats amb els habitants de la Índia, per exemple, són pocs.
Ara, quina feina dels crèdits, no? O sigui, jo estava pensant...
L'últim capítol durarà com una temporada més, no?
Sí, sí. Tants
agraïments.
No es fan sèries com aquestes, penso ja.
No. És així.
En fi. Sí, abans d'anar a la música, vull recordar-vos que el dilluns o el dimarts, no sé exactament quin dia era, us explicava que un vol Atlanta-Barcelona va haver de fer marxa enrere per una diarrea. Ho recordeu?
Dimarts, em sembla. El dilluns hem parlat del Manguito.
Sant Tornem.
Exacte. Per si tenim algun oient que no ens va seguir dimarts, bàsicament, un vol, com dèiem, d'Atlanta a Barcelona, es va enlairar i va haver d'aterrar de nou perquè un passatger li va entrar diarrea, que van catalogar com a risc biològic. D'acord? Doncs, ràpidament, avui us vull explicar que el versió RAC1 de Toni Clapés, i el mencionarem perquè és ell qui ha entrevistat, a un passatger que es trobava en aquest vol.
No m'ho puc creure.
D'acord? És a dir, un afectat de la diarrea,
compte
del
aquí,
risc biològic,
i ha assegurat en aquesta entrevista que mai abans s'havia arribat a imaginar que algú pogués arribar a escampar tanta femta. Ho direm suaument.
És que ella encara deu fer pudor.
Clar, clar, imagina. Sí,
totalment. Llavors, si voleu saber realment del que parla en Carles, que és aquest passatger que van entrevistar, sí, us animo que entreu a internet. Si esteu esmorzant, no, espereu-vos una estoneta més.
Sí.
Perquè hi ha fotografies,
no,
de com va acabar l'avió després d'aquesta diarrea.
No, vídeos. Sí.
Crec que ahir vaig escoltar per la redacció que Anna Closo la va veure, la
sí,
fotografia.
La vaig veure. Acabava d'esmorzar, jo.
No.
Imagina. I què? La digestió, bé. Bé. Llavors, jo us animo que ho feu perquè val la pena. Sí. Val la pena.
De los creadores de la mujer caballo, ahora llegan los vídeos de la femta.
Ara.
Estem fent ràdio, hem de posar de vidilla.
Acabo
de
rebre un missatge d'un amic que em diu, ens està escoltant i em diu, memeo, no, jo no memeo, jo me cago. Més cosetes.
Va, anem a la notícia musical, que avui ens la porten Morat.
És bo aquest noi, eh?
Són bons, els Morat.
El Morat, que és noi, és el raper d'això, no?
És que hi ha dos Morat.
Val.
Molt encertat, això que diu Xavi Toscano.
Gràcies, Xavi, perquè ara m'has salvat una mica.
Sí, no.
Jo em referia a un.
Hi ha els Morat, que són, ara us ho explicaré, una banda colombiana, i llavors hi ha en Morat, que és un raper que no té gaire bona fama.
Val,
és a dir, no sé si us agrada
que
la seva música o no, però té bastants problemes amb la justícia.
Per tant, no
en parlarem. Què, Rafa Sanahuja?
Què passa?
Els Morat?
No.
Res, eh?
Res, no.
Bé, doncs jo t'ho explico.
No hi toco.
El que acabem d'escoltar ara mateix és Feo, val?
Fixa't.
És el nou Feo single de la banda colombiana
Per això em demanes a mi?
No, Rafa Sanahuja.
Digue-li que sí, ja.
Jo cada dia et preguntaré si saps del grup del que parlo.
99% serà que no.
Per això ho faré. Llavors, Feo, el nou single de la banda colombiana de pop que van publicar dimarts i que dona tret de sortida a una nova etapa musical de la banda. Feo, no comentarem el títol perquè jo crec que és lleig, el títol. Llavors, és un tema que es mou entre el pop-rock amb una lletra que penso que convida a cantar-la, perquè els Mora tenen una cosa i és que enganxen bastant.
Sí.
I en aquest cas ens explica la història d'amor entre un noi i una noia que es coneixen a un bar. No es compliquen massa la vida. Per acabar, dir-vos que, segons ha explicat el segell discogràfic de la banda, que és Universal Music, aquest tema s'ha convertit en el més ràpid que han creat mai perquè l'han fet en només 15 minuts.
Mm. En 15 minuts?
Ah, 15 minuts.
Déu-n'hi-do, eh? Això a l'abast...
Un quart d'hora i crees un tema.
A l'abast dels grans, eh?
Exacte.
A mi aquesta cançó m'ha recordat molt a la Cómo te atreves a volver, no?
Sí.
Al final és una mica el mateix estil.
Ells diuen que volen... Que amb aquesta cançó donen tret de sortida una nova etapa musical.
La veig
a
igual.
A mi em sembla totalment igual.
Mira, ara em diuen des de la Peixera, tant la Sílvia com el Xavi Aguilar, que controla d'aquest tipus de música molt, em diuen que sí, hi ha diferència, perquè el raper és Morat i el grup és Morat.
Ah, Morat. Bé,
no sabia jo això tampoc.
S'escriuen igual.
Tenia ni idea. S'escriuen igual. Sí.
El grup és Morat. Has dit?
En fi.
Però no està escrit en valencià, diguem.
No. Llavors, si voleu escoltar la cançó sencera,
sí,
es diu Feo, recordem, i avui acabem aquesta cara bé amb Morat.
Va, fem un petit tastet, anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Javier Pacheco. Tu nombre, quiero pensar que tenemos cosas en común. Todo mi coraje se me esconde desde que llegaste.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Aquesta setmana coneixíem que Catalunya ha perdut 60.000 afiliats a l'agost i l'atur ha crescut en 7.000 persones, tot i l'augment. El nombre total de desocupats és el més baix en aquest mes des del 2008. Mentrestant, el nou govern espanyol segueix en funcions i sembla que les negociacions per una investidura amb els vots suficients s'allargaran fins a l'últim minut. Quines conseqüències pot tenir que no es repeteixi un govern amb PSOE i Sumar? Doncs bé, avui a la caravana hem volgut convidar Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres. Senyor Pacheco, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans de tot plegat, ara li deia, fora de micròfon, sempre va bé fer una aturada i repassar una mica tota l'actualitat. Deia, abans de tot, li voldria demanar com valora l'anunci de Volkswagen, jo ho diré bé, sobre la desaparició de la marca Seat.
Bueno, he llegit algunes notícies també que es contradeien a si mateixes, no? També he plantejat algun diari que tenia declaracions del grup Volkswagen dient que volia tenir un futur pròsper per a la marca Seat i que tenia una presència creixent en el mercat i que fins i tot té una estratègia per ser un referent de la micromobilitat. Per tant, el que és clar que encara l'anunci real d'una desaparició penso que està lluny de fer-se realitat en el curt, i el que sí que hem de començar a preocupar-nos és en quina estructura empresarial quedarà el grup a Espanya amb aquesta transferència de post comercial de Seat cap a Cupra, sobretot tenint en compte que n'hi ha dues estructures empresarials que pleguen uns quants milers de treballadors i treballadores, que és l'estructura comercial de Seat a tota Espanya i l'estructura d'enginyeria i disseny que tenim al centre d'investigació allà a Martorell, que en funció quin siguin les decisions estratègiques per part del grup alemany, doncs poden veure's afectades. Jo penso que tenim aquí, a banda de garantir espais de producció, hem de tenir molt clar que el model de negoci de l'empresa a Espanya no pot desfer-se, no?, de valors que són, a més, de valor afegit, d'alta qualitat en el valor del treball i, sobretot, d'apuntalament d'un model d'empresa, no? Jo penso que aquí està la clau real de cap on hauríem de plantejar-se nosaltres les posicions i les discussions en el marc del grup Volkswagen i de la comissió de vigilància, no?, que fins i tot un company de la UGT doncs té presència directa i que tenim la possibilitat de poder tenir en relació directa amb ells, no? Jo aquí crec que aquí està la clau i no tant al final si com es dibuixa o no les estratègies comercials. Està clar que Cupra també s'ha mostrat una marca d'èxit, per tant el que hem de garantir que això no desmunti, no?, l'estructura d'empresa i se porti milers de llocs de treball per davant, no?
Clar, si aquesta estructura queda tocada, senyor Pacheco, ara ens ho deia, quan pensem en Seat, a tots ens ve el cap Martorell. Si això queda tocat, com afecta no només el teixit empresarial, sinó com ho nota Catalunya en si?
Bueno, clar, és una situació molt complexa, no? És a dir, un valor fonamental del nostre sector industrial se radica en el sector de l'automoció. Ja han patit, no?, unes conseqüències molt greus amb la sortida de Nissan del nostre país, i que això ha tingut un impacte important en el teixit de components i proveïdors del sector de l'automoció. Seat encara segueix sent un pilar fonamental d'aquesta estructura industrial, i clar, qualsevol minimització del seu impacte a la nostra economia tindrà, evidentment, conseqüències molt greus. Jo crec que aquí tant els treballadors i les treballadores allà organitzats, els sindicats a l'empresa, o fins i tot també les institucions, tenen molt clar, no?, o tenim d'entre totes molt clar que Seat és un puntal fonamental del nostre sector industrial, i aquesta estratègia l'han d'acompanyar amb capacitat d'intervenció de tots els plànols, no?, des del plànol de la negociació col·lectiva, del plànol de la relació sindicals, interlocució amb l'empresa, i des del plànols institucionals, per garantir que les estratègies de Volkswagen no acaben desmuntant a tros, no?, la nostra empresa, pues, que és puntera i probablement simbòlica, no?, del que és la indústria catalana.
Més notícies que han acabat sortint aquestes darreres setmanes. Aquesta setmana, precisament, també s'ha conegut la sentència que dona els fons d'inversió a la propietat de Celsa. A Catalunya, la siderúrgica dona feina a més de 2.400 persones. Creu que l'Estat hauria d'entrar al control d'aquesta empresa per evitar que passin coses com aquesta?
A mi em preocupa molt aquesta sentència. Primer pel procediment, no? Perquè és l'obertura d'una porta que és molt perillosa per obrir als acreedors, que normalment molts d'ells no tenen un arrelament industrial i sobretot no tenen un arrelament territorial, no?, perquè són fons globals del capital, no?, d'inversió, sense cap espai d'intervenció pública i dels treballadors, puguin donar-li la capacitat a un àrbitre, que en aquest cas és un jutge que s'erigeix com a àrbitre, per definir cap a quin costat cauen, no?, la gestió del patrimoni accionarial d'una empresa com ha estat el cas de Celsa. No? Una empresa, ahir parlàvem, que portava 67 anys, no?, arrelada a Catalunya, de patrimoni familiar, i que per la decisió d'un àrbitre en relació a una avaluació de quina és la viabilitat dels projectes de negoci que uns o altres tenen en un context de gestió d'un deute, doncs acaba en mans d'un fons d'inversió i, evidentment, amb els riscos que això té de criteri d'utilització d'aquestes empreses, d'aquestes entitats, que el que volen és una...